la relació d'això que pot tenir amb, bueno, amb Hamas, uh-huh. i en segon lloc com és que apareguent, no? Hi ha com certa contradicció, apareguent o detectant aquestes alarmes, no s'ha detectat res més.
Gabriel i Adrià.
Sí, crec que hi havia informes de com bé comenteu, un augment d'activitat o preparació de potencials activitats, però també és cert, una de les qüestions que crec que hem anat comentant al llarg d'aquests minuts és la idea que Gaza i Hamas mai havia sigut l'objectiu número 1 o la preocupació número 1 de Netanyahu. I hi ha hagut una certa displicència en aquest sentit, si ho volem dir així, o s'ha deixat de mirar o parar atenció a la qüestió de Hamas a Gaza, s'ha posat més èmfasi a la qüestió de Cisjordània, la normalització diplomàtica, les situacions domèstiques que el Sal ha explicat perfectament. Per tant, és probable que una ofensiva d'aquest estil, d'aquesta magnitud, com dieu, l'element dels coets hi ha sigut de manera general en moltes altres situacions. L'element, com bé comentàveu, de l'incursió terrestre amb paracaigudes, etc. Aquestes situacions, això és una ruptura de la intel·ligència del través de seguretat molt més alta. I tot el volum de detinguts, etc., posa Israel en una situació de seguretat complicada, molt, molt evident. Per tant, és possible que una ofensiva d'aquesta magnitud no hi hagués una, ja sigui intel·ligència o preparació o fins i tot creença de que realment es duria a terme. I de nou, hi ha una connectivitat d'una sèrie de qüestions molt, molt evident. És a dir, la política internacional normalment està tota connectada, però si hi ha una regió on aquesta hiperconnectivitat és més evident, és Orient Mitjà, és el Caucas. Nagorno-Karabakh és important també per explicar això, de la mateixa manera que Ucraïna es relaciona amb això, amb moltes qüestions. Per tant, hi ha un element de la política exterior iraniana, hi ha un element de la política exterior saudita que òbviament no s'ha de treure de la fotografia.
Última referència, Josep Lluís, perquè haurem de deixar treballar el Salem Ergui, evidentment agrair infinitament al Gabriel Garrum i a l'Adrià Fortet per aquestes masterclass que ens estan fent tots tres de la situació.
Sí, dos preguntes més molt breus. La primera, les dues per afegir encara més angles, no? La primera és com afectaria això a Mahmoud Abbas, que fins on entenc també estava en una situació interna de legitimació decreixent. I la segona és com afectaria el Líban, no? Hem parlat de la reacció també, la implicació de Hezbollah, i el Líban recordem que porta uns anys amb una situació dramàtica des del punt de vista polític, econòmic, amb hiperinflació, amb successió de governs que no acaben d'estabilitzar-se. Llavors, com podria això extendre's, per exemple, en aquests països veïns, començant pel Líban?
Adrià.
A veure, És complicat respondre això ara perquè depèn de com evolucionin les coses poden anar molt diferent. De fet, abans quan es parlava de guanyadors i perdedors, realment és molt d'hora, i el Salem apuntava també en aquesta línia, és molt d'hora per parlar de guanyadors i perdedors perquè no sabem com acabarà això. És a dir, ara Hamas, per exemple, emergeix com una gran guanyadora d'això, que ha aconseguit doncs, un gran èxit a ulls de bona part de la població palestina i s'ha legitimat com un moviment de resistència que ha estat capaç de derrotar Israel i de cometre actes i atrocitats de dins d'Israel impensables per la població fa apenas 24 hores, però està per veure quina serà la resposta i finalment si Hamas continuarà el poder a Gaza. De la mateixa manera, per Mahmoud Abbas i per l'autoritat palestina, que veient-se cada vegada més desplaçada i que estava perdent el control de Cisjordània, tinguem en compte que Mahmoud Abbas no té un hereu clar, Mahmoud Abbas té 87 anys, no té bona salut, no té un hereu clar, i havia estat expulsat de Gaza l'any 2007, a Cisjordània s'estava veient cada vegada més restringida la seva capacitat d'operar, perquè moltes ciutats que titularment controla havien emergit grups, alguns d'ells vinculats a Hamas, que estaven actuant a les seves esquenes i per tant doncs estava perdent el control. Després d'això està per veure com queda Hamas. Si Hamas és derrotada militarment i és expulsada de la franja de Gaza i és perseguida i es produeix realment un col·lapse de la seva capacitat militar, això pot beneficiar-lo indirectament. O no, perquè si se'l veu com un col·laboracionista amb Israel, doncs això també pot acabar-lo d'enfonsar. És una situació molt complicada i molt volàtil i hem de veure com evolucionarà per poder determinar-ho. El que sí que podem dir a hores d'ara i el que sí que podem apuntar és que aquí tenim una confrontació interna a Israel que emergirà quan acabi aquesta guerra, perquè més enllà de la qüestió de la reforma judicial i de totes les polèmiques que hi ha hagut, el que tindrem serà una investigació sobre el gran desastre que hi ha hagut, com ha pogut haver-hi un error d'intel·ligència d'aquestes característiques. És evident que Israel no comptava que Hamas volgués fer això, perquè en els últims anys hi havia hagut una actitud, a l'última dècada, en què Israel entenia que Hamas volia continuar governant i que, per tant, no faria actes que directament doncs, forcessin a una invasió de la franja. I Hamas sabia que podia llançar coets i que podia obrir crisis de tant en tant perquè Israel no estava interessat a tornar a governar 2 milions de palestins i a sotmetre una franja hostil a una ocupació militar que implicaria baixes dia rere dia i una lenta guerra de desgast com ja s'havia produït al llarg dels anys 90 i principis dels 2000 amb les intifades. És evident que aquesta comprensió doncs, o aquest equilibri de poder s'ha trencat i que Hamas ha decidit fer una cosa que Israel no s'esperava que decidís, però de totes maneres ha estat una gran sorpresa i que Hamas hagi pogut fer una operació per terra, per aire, per mar, amb una invasió de 22 emplaçaments diferents habitats per israelians, per fer segrestos, assassinats. Esclar, és una cosa que com no ha estat detectat això per part de la intel·ligència israeliana, per part dels serveis secrets, per part de l'exèrcit, amb tota la idea que hi ha hagut sempre que aquest exèrcit té aquesta gran superioritat estratègica, que ho veu tot, que tot el que passa a l'Orient Mitjà doncs no se'ls escapa, i aleshores això generarà una polèmica interna Israel molt important i hi haurà previsiblement una lluita per veure qui s'endú les culpes, si el govern, si l'aparell de l'Estat, que des d'alguns sectors de la dreta política Israel doncs se'ls acusa d'estar sent un estat dintre de l'estat que no compleix amb les ordres del govern, i hi haurà una tensió en aquesta línia entre el relat de la dreta i de l'esquerra, ja es poden preveure, però això serà d'aquí unes setmanes quan acabi la guerra. Un altre element aquí a veure és com queda la situació palestina, com queda la situació Hamas. Si Hamas surt controlant Gaza d'aquesta guerra, serà la gran guanyadora, i aleshores això pot precipitar el col·lapse de l'autoritat palestina. Si Hamas és expulsada del poder a Gaza, aleshores les coses canvien.
Clar.
És molt d'hora, a dia de, en aquest moment, aquesta hora, és molt d'hora per poder dir realment això com quedarà i qui seran guanyadors, qui seran perdedors i quin serà el panorama que trobarem, perquè tot és molt obert i dependrà de molts actors i dependrà de com també les coses en el front doncs, evolucionin en les properes hores i dies. Això serà un conflicte llarg.
I tant que ho serà. Les 10 i 7 minuts. Només tinc agraïment immens per el Gabriel Garrum, per l'Adrià Fortet i pel Salem Ergui, perquè això d'avui era molt difícil i han fet una masterclass al·lucinant en l'última hora. Per tant, un agraïment immens a Gabriel Garrum, que és professor de Barcelona's Estudis Internacionals, d'ESADE, expert en relacions internacionals, seguretat i conflictes, i l'Adrià Fortet, que és membre del Catalan Global Institute i professor de l'Autònoma. Moltíssimes gràcies, Gabriel i Adrià. I Sal, seguim en contacte, perquè al llarg del dia, evidentment, i de tot el programa tens línia oberta per explicar-nos qualsevol cosa que succeeixi. Gràcies, Sal, bona feina.
Bon dia.
Gabriel, Adrià, un plaer, de veritat, enorme.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Merci a vosaltres.
Gràcies. Les 10 i 7 minuts, fem una pausa i de seguida canviem de tema.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Torna Carmen Mola amb l'Infern. Ni tan sols el foc més intens pot purgar els pecats més foscos. Prepara't per entrar a l'Infern amb Carmen Mola, un llibre de columna.
Des que la meva mare viu a Domus Viclaret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Viclaret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona plena de novetats. Amb un nou circuit més cèntric i ràpid. Converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC 1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona.
Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
RAC1 i Galetes Birba presenten Viatge B amb Esther Muñoz des de la Fira de la Galeta de Camprodon. El diumenge 8 d'octubre, de 3 a 4, el Viatge B visita Camprodon per fer un programa ben dolç.
Us portarem d'excursió per Camprodon, el bressol de la galeta a Catalunya des del segle XIX. Descobrirem els seus paisatges i visitarem la fàbrica de Galetes Birba.
El diumenge 8 d'octubre, a les 3, Viatge B amb Esther Muñoz des de la Fira de la Galeta de Camprodon.
Prepareu la maleta, que marxem de viatge.
RAC1, tots som... Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10 i 10 minuts, com dèiem, avui acompanyats de l'Ivanguera, de l'Antonio Baños, del Josep Vius Martí, del Joan Canyada. D'aquí uns instants vindrà aquí una persona que ens va fer un altre masterclass fa un temps, que és el comissari Ramon Chacón, que és el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, sí. Per actualitzar... tu hi eres?
Sí, sí.
Vas quedar al·lucinat aquell dia, eh?
Sí, senyor. No, molt bo.
Als seus peus, no?
Va, sí, crec que hi vaig coincidir una altra vegada i... Mm.
No, és, fa al voltant d'una de les qüestions que haurien de preocupar més a la seguretat de Catalunya, que és l'augment de ja només al voltant de la creació de marihuana i de les bandes que hi treballen, sinó l'arribada de xis, al voltant d'aquesta qüestió. Però que té efectes, com ens deia fa cosa d'un any, al voltant de la presència d'armes a Catalunya, que està derivat també en conflictes cada cop més violents en els nostres carrers, i que probablement una cosa va vinculada amb una altra. En uns dies en què estem parlant molt també de la violència al carrer, del que havia passat a Molins de Rei, que no té res a veure amb armes ni amb marihuana ni res, però que d'alguna manera dona aquesta impressió, i també amb les dades que apuntava divendres al cap del cos dels Mossos d'Esquadra al voltant de la inseguretat de Catalunya, que deia hi ha un augment de la violència transversal que sí que ens preocupa. Això ho va dir el cap dels Mossos d'Esquadra. Però abans, que són les 10 i 11... Alguna cosa a dir de la mani d'aquest migdia? No, perquè tenim missatges d'oients que venen de Madrid i que han començat a veure alguns manifestants des de Totxa agafant trens cap aquí. A mi em va sorprendre una cosa molt d'una informació que ahir llegíem al diari Ara al voltant de l'arribada de gent de fora de Catalunya en la manifestació d'avui al migdia, perquè deia, hi ha dos autocars. Vas pensar, a veure... No és possible.
No eren 100 i pico.
No és possible. Llavors, no sé, Iva, si tu creus, perquè també llegíem que el Partit Popular deia que com que no l'organitzen ells no porten ni militants ni líders cap a Barcelona, i que per tant això se n'encarregui Societat Civil Catalana. Si fos així i no hi hagués una presència massiva forçada pels partits, per Vox, per Ciutadans, pel Partit Popular organitzada d'alguna manera, se l'està jugant molt fort a una imatge difícil. Alberto Núñez Feijóo, ja no dic Díaz Ayuso, que ja és una altra cosa, però el líder del Partit Popular.
És que, a veure, partim d'una base, i és que aquesta manifestació la convoca Societat Civil Catalana 2 setmanes abans de que Feijóo convoqués el seu acte de partit a Madrid. I la convoca per una situació que considera contra la que considera que ha de protestar, que és aquesta negociació d'una amnistia per tot l'independentisme, que doni carta blanca o verisimilitud o assumeixi com a legal i legal o no il·legal tot el que va passar a la tardor del 17. Aquesta és la lectura que fa Societat Civil. I aquesta manifestació que convoca Societat Civil, al minut 1 s'apunta Cayetán Álvarez de Toledo, s'apunta Vox, s'apunta Isabel Díaz Ayuso, i la setmana passada, després de fer el debat de la seva investidura, s'apunta a Alberto Núñez Feijóo. Per què dic tot això? Perquè durant 2 setmanes la banda contrària del carrer, per no dir en termes ni bèl·lics, ni agressius, ni que ningú es pugui ofendre, s'ha estat definint aquesta manifestació com una manifestació de Vox, impulsada pel PP. Vox i el PP s'han apuntat a aquesta manifestació, però aquesta manifestació l'organitza la Societat Civil Catalana per un tema molt concret. I, efectivament, Societat Civil Catalana té els mitjans que té. L'altre dia em deien, és que aquesta manifestació, si no arriben a les 20.000 persones, és un desastre i un fracàs absolut. home, pels mitjans que té Societat Civil Catalana, jo li deia, si arriba a les 20.000 persones, clar, però, és un èxit però, espectacular.
Perdona, però aquí has donat el clau una qüestió important, que és, si ara estem davant d'una manifestació al Passeig de Gràcia, ni més ni menys, que tu pots triar quan saps que et poden venir 10 o 20.000 persones, llocs diversos, te vas al Passeig de Gràcia. Ja no per Societat Civil Catalana, insisteixo, el risc de tres partits, com és PP, Vox i Ciutadans, de sumar-se amb tota la carn a la graella, perquè porten a tothom. Porten a Santiago Abascal, ve Díaz Ayuso i tot el seu govern, ve Juanma Moreno, ve el president del Partit Popular, venen els actuals líders, ja sé que Ciutadans està en hores molt baixes, però venen els actuals líders. Sumar-se a una mobilització que acabi tenint 10 o 20.000 persones a Barcelona, que no sé si és el cas, ja ho veurem, o sigui, no ens podem anticipar, trobo arriscat.
Sí, és que jo crec que aquesta manifestació és de tothom menys de Societat Civil Catalana a hores d'ara, és en el sentit de que és una, no hi ha un debat seriós sobre l'amnistia, crec que tothom està en precampanya electoral ja, i que això és un acte més de precampanya electoral, i tindrà l'èxit que siguin capaços els partits que hi concorren de mobilitzar la seva gent. No, per mi és això.
I hi haurà més gent, bueno, ja veurem, no? No ens anticipem, però jo crec que això dels dos autocars no és creïble.
És que no pot ser.
Ja s'està mobilitzant, jo, vaja, les veus que m'arriben, doncs es mobilitza el mateix tipus de gent que es va mobilitzar en la manifestació anterior, que venen molts de Madrid.
A l'anterior, què dius, la de Madrid?
No, la de Barcelona.
La de Barcelona fa 6 anys?
Fa 6 anys, ja fa 6 anys.
Sí. Del 8 d'octubre del 17. Però aquella va haver-hi 350.000 persones, sí, segons l'organització, un milió. Però...
Segurament ara, perquè pel que es palpa, no hi haurà tanta resposta, perquè no és la mateixa situació política ni molt menys, però sí que una part d'aquesta gent que es va mobilitzar llavors també s'ha apuntat ara, perquè és un grup social, diguem, que està molt cabrejat amb aquestes negociacions, aquesta és la realitat, això va molt més enllà de Societat Civil Catalana, i que té a veure, doncs, amb aquest clima de confrontació que des de la dreta s'ha creat contra Sánchez, no? I que per ells és una mica, ara que ja han passat tants anys justament i podríem veure les coses amb més distància i també ser una mica més raonables tots i una mica més flexibles, doncs resulta que hi ha gent que això els hi sembla, la negociació, la mera negociació sobre l'amnistia, els hi sembla que és ja el que ens faltava en aquest país, no?, per baixar-nos els pantalons i per donar la raó a alguns colpistes que van fer. Dic, el discurs que fa...
La frase castellana, la paraula castellana, el acabose.
El acabose, exactament.
El que passa és que a mi, quan es parla de confrontació i de denostar postures, i ho comentàvem abans, la manera en què s'ha despreciat aquesta convocatòria, molt especialment des del govern de la Generalitat i des de la presidència de la Generalitat, però des de tot l'àmbit d'opinió i polític català, també em sembla una bestiesa absoluta. O sigui, jo, que una entitat catalana, perquè convoca una manifestació perquè està en contra de l'amnistia, que tenen tot el dret, està en contra de l'amnistia, jo tinc tots els dubtes del món respecte a l'amnistia, i hi ha moltíssims pensadors catalans, molts de l'òrbita del PSC, que han posat per escrit que estan molt en contra d'aquesta possibilitat per qüestions polítiques i per qüestions jurídiques. Que es parli de catalanofòbia i d'anticatalans i d'anar a destruir-ho tot.
Catalanofòbia ho va dir Patrícia Plaja, no? La portaveu del govern.
Que em sembla que va tenir un dels dies més desafortunats i probablement no és culpa seva, perquè al final la portaveu del govern diu el que el govern li diu que ha de dir. És a dir, que posem les responsabilitats en la seva mesura. Home, jo crec que Déu-n'hi-do també,
Jo tinc la sensació de que, com que l'èxit de les convocatòries es fa per comparació de les convocatòries anteriors, quan s'ha captat que igual no hi hauria la convocatòria, escolta, si dius que només tens dos autocars, qualsevol cosa que sigui superior a això ja és un èxit.
Bueno, l'èxit de les convocatòries es fa per l'enquadre fotogràfic, bàsicament. Les fotos sempre surten
veure,
plenes.
Recordem que l'1 d'octubre poden ser 500 persones, a l'acte unitari que parlava el president de la Generalitat en el moment en què està una altra vegada en el centre de la... Vull dir que...
És que no ens demaneu més coses, ja, perquè el 2 de setembre ja es fa. Vull dir, ara sembla que per cada...
Quanta gent hi havia l'11 de setembre?
Per
cada manifestació constitucionalista...
Ja
no m'encanto ninguna, eh? Els han de fer 5, no?
11 de setembre, que van ser 100.000 persones.
Sí, bueno, és que també...
És una xifra bastant estable, els últims.
Guerra de dades...
Però vull dir que és fictici comparar amb el 2017 d'uns i d'altres...
Totalment,
impossible.
No, i fictici.
Perquè és una situació absolutament diferent, anímica.
I jo crec que també l'aposta... Jo crec que de Madrid estan de que la pedra toca el cavall de batalla o la metàfora que vulgueu, és l'amnistia, crec que s'equivoquen, perquè no sembla que, en fi, fins i tot els més contraris a l'amnistia donen per fet de que hi haurà alguna mena d'encaix legal o una possibilitat més o menys així, i el pitjor que li pot passar no és que es trenqui Espanya, sinó que anem a eleccions.
Sobre això, perdona, és que una referència per al que deia ara la Iva, que jo intentava dir al principi el risc que té el Partit Popular. Per què crec això? Perquè el Partit Popular sembla que havia fiat una part de la, diguem-ne, de la rèplica a l'amnistia a crear un moviment.
Sí, sí.
No, d'oposició ciutadana molt gran, no? Mm-hmm. I la primera pedra va ser la de fa dues setmanes a Madrid, que sent una protesta de partit, ostres, 40.000 o 60.000 persones, no sé quantes van dir al final que era des del Partit Popular, 60 o 70, crec que van dir 40.000 des de la delegació del govern, oi que sí? És molt significatiu, però no és comparable a altres manifestacions que el propi Partit Popular ha liderat en alguns moments.
Lligar
l'èxit de la posició antiamnistia al moviment del carrer, d'alguna manera, no? Los españoles, que deia Aznar en el seu dia, pot tenir complicacions d'aquest tipus, perquè si no tens una repercussió al carrer prou gran, que sigui com molt demolidora, pots quedar allà una terra de ningú, diguem-ne. Sí, sí.
El que passa és que el que està fent ara el PP és efectivament posar l'amnistia com a pedra de toc de construcció de la seva oposició a Pedro Sánchez, i estem parlant de mobilitzacions preventives, perquè no hi ha amnistia. I perquè
ni sabem com serà.
I Pedro Sánchez dijo, recordant l'acudit, ho ha dit una vegada,
ja,
amb una roda de premsa molt concreta, i només per contradir Yolanda Díaz. És a dir, que en el moment, si és que realment s'arriba a aquest acord en què això s'aprovi, ja hi haurà molt de construït per aquesta oposició, sí, del PP. Sí, sí. Vull dir, el que s'ha de valorar no és quanta gent va a aquesta manifestació, sinó el que estàs construint en una posició...
El relat.
Un relat que, a més, jo crec que políticament té molt de sentit, perquè realment, a veure, no oblidem, és una amnistia que, per molt que ara Yolanda Díaz ens digui que no és per 7 vots i que ella ha estat convençuda de tota la vida de Déu de que eren presos polítics, en fi, perdoneu-me, però tampoc no hem nascut ningú abans d'ahir.
No. Jo, amb la crisi que ha esclatat, tampoc sabem l'abast que tindrà a Vox sobre els diners i tot això, Pedro Sánchez fa molt bé en no moure's, perquè pot ser que d'aquí 4 setmanes Vox peti d'una manera escandalosa, llavors el PP ja no sumi, i la tentació d'anar a eleccions i reforçar la majoria sigui tan gran que sigui superior a negociar una amnistia. És a dir, tot està per fer, i tot és possible.
Ui, possible. Fins i tot pot.
Serveix per tot, eh? Martí Pol serveix per tot.
Deixeu-me fer una pregunta ràpida també, tant al Josep Lluís Martí i al Josep Canyada, que són les que saben més de lleis aquí a la taula, per preguntar, perquè l'única aproximació que tenim al damunt de la taula és la de Yolanda Díaz, que la presenta d'aquí 48 hores a Barcelona, que s'ha filtrat a través del Periódico i el Nacional, que traien alguns dels detalls més importants, deien que hi havia bàsicament dos punts, 39 pàgines em sembla, i que dibuixaven una amnistia que arrencava el 23 de gener del 2013, que és quan hi ha la declaració de sobirania al Parlament, que és com el punt d'arrencada d'alguna manera, fins i tot de l'Operació Catalunya, es considera, o prèvia, no, de fet l'Operació Catalunya és prèvia, això, fins al dia d'avui, per entendre'ns, no? Com l'heu vist, com l'heu llegit des del punt de vista legal, Josep Lluís i Joan Canyada, aquesta proposta de sumar, que de fet el PSOE ha dit que no és la seva i que no... I que a mi no me mire.
Jo des del punt de vista legal, ja ho hem comentat altres vegades, no? O sigui, jo crec que una llei d'amnistia no és inconstitucional, aquesta és la meva posició, tot i que efectivament ja entenc que hi ha molts juristes que opinen el contrari. Per mi, el mer fet que els juristes estiguem en desacord en això és l'argument més fort per dir que és constitucional, perquè la Constitució només hauria de prohibir coses que clarament els juristes són capaços de posar-se d'acord respecte a aquesta prohibició. Deixant això de banda, que és, respecte a la proposta aquesta, a mi no em sorprèn gens, és a dir, que posats a fer una llei d'amnistia, efectivament has de remuntar en aquells primers fets. Cosa que permet introduir una cosa que, en relació al que un comentari que ha fet abans l'Iva, que és important remarcar. Quan fas una llei d'amnistia, tu has de descriure una sèrie de fets que s'han produït en un període de temps que no està clar que siguin il·legals. És a dir, no sempre estàs dient amnistio aquesta persona que ha comès un delicte. Nosaltres sabem que ha comès un delicte, però l'amnistiem, no? Perquè no sigui ni jutjat.
Jo crec que la gran prevenció de molta gent que està en contra de l'amnistia, parlant en termes polítics, és precisament el fet que aquesta llei d'amnistia validi la celebració d'un referèndum en contra del criteri del Tribunal Constitucional i, ja.
Sí, sí.
I validi sobretot les lleis del 6 i 7 de setembre. Aquesta és la prevenció, no que torni Puigdemont.
Efectivament, però vull dir que... Primer, perquè ho dic al comentari que feia el Xavier, no? De que això aniria fins al moment de la declaració de sobirania pel Parlament de Catalunya. La declaració de sobirania del Parlament de Catalunya no és il·legal, és a dir, a algú li agradarà políticament, a altres li agradaran menys, el Constitucional la pot invalidar, té tot el dret a fer-ho, però no, això no com... O sigui, invalidar-la no... Vull dir, quan dic que no és il·legal, vull dir que no és delicte, no és judiciable, i ningú pot ser condemnat per haver votat a favor d'aquella declaració. I el mateix passa amb altres fets que hi han hagut entremig, la celebració del 9N 2014, o sigui, hi ha molts fets que no constitueixen delicte, simplement cauen dins de l'aixopluc de l'amnistia per dir, perquè això és el que fa l'amnistia, i aquesta és una de les diferències, de les tres diferències importants amb l'indult, no? El que fa és dir, aquí hi ha una sèrie de fets que són políticament rellevants, alguns dels quals podrien ser penalment rellevants també, sobre els que farem esborrarem, diguem, aquests fets que van passar i no obrirem, ens comprometem a no obrir una causa judicial sobre aquests fets. Llavors, a mi no em sorprèn que tingui aquesta mirada àmplia i que també, evidentment, això ho esperàvem tots, no? Que també s'apliqui a els potencials delictes, allà sí que estic convençut de que es van cometre alguns, per part de la policia l'1 d'octubre del 2017, quan va reprimir la celebració...
I que s'incloguin, per tant, els policies.
Sí.
Mm-hmm. Joan? Jo bàsicament estaria d'acord amb en Josep Lluís. No estaria d'acord amb el que has dit, Iva, de que la por de molta... Bueno, segur que la por de molta gent de la llei d'amnistia és que no validi uns fets... Però crec que una llei d'amnistia...
Que
els validi. Però jo crec que una llei d'amnistia no valida uns fets. El que fa és que invalida la resposta que l'Estat ha tingut a uns fets determinats. I crec que és la mare del tema. Per què? Perquè la resposta penal es considera que no era l'encertada perquè el conflicte anava més lluny dels possibles fets delictius que s'haguessin comès, no? I crec que aquest és el debat de la llei d'amnistia i que per això jo també soc de l'opinió que entra lògicament dintre la Constitució i que aquest debat no s'està tinguent. El que s'està tinguent és completament de traç gruixut i de campanya preelectoral.
3 minuts i 2 quarts d'11. Deixem un moment a la publicitat i mira, tenim ja Ramon Chacón, si vols, Baños, ja que l'admires tant, ara el podràs saludar a l'entrada del comissari dels Mossos d'Esquadra, Ramon Chacón. Ara tornem, parlem amb ell.
RAC 1.
L'amor ens enfronta.
L'odi ens enamora.
Els dos joves amants més famosos de la història arriben al Teatre Poliorama. Romeu i Julieta, la nova producció de La Brutal, dirigida per David Selves. Una història d'amor, passió, violència i amistat. El Teatre Poliorama.
Tercera temporada al Teatre Poliorama. Tots els dilluns i dimarts del mes d'octubre.
Segurament soparem alguna cosa lleugera. Crec que vull posar un llum tros d'IKEA a la sala d'estar.
Però què dius?
La inspiració pot arribar en qualsevol moment. Per això IKEA Badalona obrirà el festiu 12 d'octubre per fer realitat les teves idees. Resta de botigues IKEA tancades.
Com en tots els negocis, el preu és important, però tota aquesta proximitat és dels valors més apreciats.
Garantir que la teva empresa reduirà despeses i signar-ho en un contracte. És el que anomenem responsabilitat. O fer del teu aquí un aquí millor. Estabanell, per un aquí millor.
Discovery Channel presenta Space Discovery, l'exposició mundial sobre la carrera espacial per primera vegada a Barcelona. Descobreix i aprèn sobre el viatge de l'home a l'espai amb una àmplia col·lecció de peces originals, coets a mida real i el Cosmos Camp, on els més petits podran sentir-se com autèntics astronautes. Des del 28 de setembre a l'Espai Immersa de Barcelona. Entrades a spacediscovery.es.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jean Buen arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a jeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic, amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Jopro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
RAC 1. Les nits són per escoltar els protagonistes.
Senyor Oriol Romeu i Vidal, com ha començat la temporada?
Bé, positiu, content.
Les nits són pels millors tertulians.
Tu, en el teu debut amb la samarreta del Barça a casa, vas marcar.
I ja sortint de suplent, com sempre.
Les nits són per aprendre.
Avui explicarem la història d'una pionera. Es deia Gertrud Ederle i era nedadora.
Les nits són per riure.
Marxi, no torni, eh?
No me pueden mirar más de 3 segundos a los ojos.
No, perquè...
Porque te enamora.
Les nits són per tu.
Bona nit, benvinguts al Tu Diràs.
Cada nit, a 2:15, Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Perquè les nits a RAC1 són esportives.
RAC1, tots som u.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
2:11 del matí, no volia Baños tampoc
no.
Afectar la teva, escolta, la teva aura.
És la policia integral del meu país i escolta, no, eh? No, i a més el que explica sempre és interessantíssim, sí. Bueno, preocupant més que interessant, perquè en fi, el lliscament cap a una delinqüència organitzada, crec que tots el passarem.
A Catalunya, mica, no? Importantíssim. Sí. Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Va ser una masterclass l'última vegada que va venir, fa una mica més d'un any, al voltant d'això, del crim organitzat vinculat al narcotràfic a Catalunya, amb l'augment de les plantacions de marihuana de forma exponencial en els últims anys i amb afegits diversos. Abans que comencem a parlar d'aquesta qüestió, hi ha un parell de temes que m'agradaria tractar perquè són d'actualitat. D'una banda, ara ho estàvem comentant fora de tertúlia, no? Teníem el cap de setmana muntat i pensat d'alguna manera i, evidentment, ahir a les 6 del matí canvia tot. Hi ha tot el conflicte a Israel i Palestina, i hem explicat també aquest matí que els Mossos d'Esquadra es van dedicar a reforçar la seguretat en algunes zones del país vinculades a la comunitat jueva, no? Hi ha hagut alguna novetat? És gairebé protocol? Com està la situació?
Sí, bon dia a tothom. Com diu Xavi, és protocol. Quan tenim qualsevol incident, com ara és un conflicte armat, un atemptat, qualsevol cosa que passi d'aquestes dimensions, estem en nivell 4/5, el continuem tenint, i llavors cada vegada que hi ha un element d'aquest tipus el que fem és reforçar encara més les mesures respecte a aquell incident. Mm-hmm. En aquest cas seria doncs, tot allò més vinculat a Israel, doncs, a sinagogues, etc. Doncs reforcem encara més la vigilància. Mm-hmm. Pot haver efectes mimètics, però és un protocol, sempre ho fem.
És que ara ho estava pensant perquè durant la tertúlia, precisament, ara m'he recordat que no sé si era Gabriel Garrum o Adrià Fortet que vinculava la idea de que Hamas és una organització molt més semblant al que podria ser Estat Islàmic des d'un punt de vista de la manera en què afronten les situacions, i clar, ara feia la referència a Ramon Chacón, continuem en risc d'atemptat de 4/5 i ho tenim així des de fa molts anys ja.
Sí, sí, sí. No s'ha pogut reduir i precisament no es redueix per això, perquè puntualment van passant coses, no? Han passat coses aquí a l'Estat també, van tenir l'atac al Jazeeras, alguna cosa a Europa, llavors això ha fet que no s'hagi pogut malauradament baixar aquesta amenaça.
Explicàvem ahir, i ja des de mig matí, i aquest matí ho hem tornat a explicar, que hi va haver-hi un incident ahir, deia també qüestions d'actualitat, no? Un incident ahir a la comissaria de Salt amb la detenció d'una persona i l'arribada d'un grup de persones que, pel que ens havien informat, volien alliberar-lo, diguem-ne, de la comissaria de policia. Ens pot explicar què va passar ahir a Salt?
Sí, el que va passar és que van portar una persona, hi havia una persona que l'havien d'identificar, sembla ser que hi havia una documentació que no, els policies no deien clara si era legal o no.
Documentació de passaport, per entendre'ns,
sí,
d'identitat.
Sí, 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 podia ser real o falsificada. Estaven fent les comprovacions de comissaria. Llavors van venir una sèrie d'amics d'aquesta persona, d'acord? Però van venir amb una actitud tranquil·la. No va ser una sala de comissaria. Llavors, en un moment donat, entren tres persones, tres amics de la comissaria, i comencen a discutir amb els agents i comença tot a pujar de to. De fet, hi ha un moment que entren dos més, són cinc dintre, i aquests dos intenten calmar la persona que està més, més agitada, o més ells mateixos ho intenten. Aquests dos desisteixen, marxen fora, continuen aquelles tres persones, i al final doncs acaben amb una trifulca amb els Mossos i acaben detinguts.
Per tant, diríeu que va ser menys intens que el que potser ha arribat a la població?
Sí, totalment. Això no és una sala, una comissaria, això és una discussió que acaba amb un atemptat, amb una baralla, i no té més.
Ho dic perquè crec que hi va haver-hi ahir un missatge, a veure si el puc recuperar, d'una part dels sindicats de policia local i Mossos d'Esquadra, que deien que estem desprotegits i que al final prendrem mal, no només parlant del cas de Salt, sinó també del que hem viscut en les últimes setmanes en algunes festes majors del país, amb una mena d'augment de la percepció que la policia no és tan autoritat per a algunes persones, diguem-ne.
Bueno, heu de tenir en compte que sindicats de Mossos n'hi ha molts, i a vegades parla algun representant d'algun sindicat i parla en representació d'aquell grup. A vegades no parlen representació de tot el col·lectiu dels 20.000 Mossos que som. Bueno, jo crec que si hi ha hagut algun incident, s'està treballant, ja hem explicat el que estàvem fent respecte a això i creiem que la cosa funciona bé.
No teniu sensació de pèrdua de l'autoritat davant d'una part de la població?
Bueno, jo crec que això és més que per als fets d'ara, jo crec que és una cosa més històrica, no?, dels últims anys, però potser una sensació que tenim tots, no? A vegades com a pares, a vegades a l'escola, pares amb els professors, les famílies, els joves al carrer, jo crec que és a tot arreu. Els professionals, parles amb un professional que està a un bar i et diu, escolta, és que a mi la gent no em respecta, a mi un cambrer, és com generalitzat. Jo no,
de valors,
d'alguna manera. Sí, de valors, llavors aquesta manca de respecte que potser no, antigament no la veiem tant, però jo no la focalitzaria només a la policia. La policia és un factor més que estem com la resta de... que pels periodistes també ha passat.
Això relliga amb l'entrevista que feia el cap del cos divendres a TV3 quan deia allò de l'augment d'una certa violència transversal que preocupava d'alguna manera. Suposo que també són amb les xifres de l'ús d'arma blanca, fins i tot una qüestió que si vol parlarem ara mateix, que és l'augment d'armes de foc a casa nostra. Sí que hi ha una preocupació per un cert augment de la violència a Catalunya, sí?
És que són coses totalment diferents. Els fenòmens de les armes blanques evidentment ens preocupen, ja s'ha explicat, hem comissat més i hem tret de circulació més de 5.000 armes blanques.
Clar, quan? Aquest any?
Sí, amb el Pla d'Aga es van retirant i clar, són les actuacions que fem per intentar evitar que la gent surti pues, amb una navalla, pues, normals.
5.000, ha dit?
Sí, sí. Bueno, se'n van retirant i
estem parlant d'entorns joves, diguem-ne, de zones de festa, bàsicament, o no?
Bueno, de tot, perquè aquestes 5.000 armes és el global que nosaltres fem, és com quan parlem d'armes de foc, és el global. Algunes són vinculades a entorn d'oci, altres no. Fem un control a les 6 de la tarda a qualsevol lloc i pots trobar una persona que porta una navalla. Escolti, vostè per què porta aquesta navalla? On va? Què fa? Llavors nosaltres tenim la capacitat de comissar aquella navalla si l'explicació que no, la persona, escolta'm, és que sóc lampista, porto aquesta navalla perquè per buscar cables, escolti'm, pues,
endavant
amb la navalla, no? Però ja, bueno, hi ha gent que em porta a vegades, el que fem és això, augmentar aquests controls i eliminar-les. En els espais d'oci, quan són grans festes, com podria ser la Mercè, el que es fa és aquest encatxolament o aquestes entrades, ja ens posem abans per evitar que determinades persones que poden portar, que ja no entrin a la festa, estiguin de festa, i si després hi ha alguna baralla, hi ha algun consum d'alcohol o substàncies, i que la gent pues, ja no té allò, i que quedarà una baralla normal i no hi haurà un ús d'arma blanca.
Per tant, el que coneix més bé el seu àmbit, que és l'organització criminal, ho desvincularia de la presència d'arma blanca, sí, al carrer de forma habitual?
Sí,
és a dir,
sí,
que
sí.
Hi ha gent, però que no formen part d'organitzacions criminals, que va armada, porta un ganivet, bueno, depèn de les circumstàncies, com deia, algú és per necessitats professionals i d'altres que no tindrien per què portar-lo.
Doncs ho has descrit perfectament, són fenòmens totalment diferents.
El que sí que està vinculat, entenc, amb l'organització criminal és l'augment d'armes de foc.
Sí, això sí que també ens preocupa, igual que les armes blanques, també ens preocupen les armes de foc, però a diferència de l'arma blanca, l'arma blanca el problema que té és que en qualsevol moment, és el que deies, no?, en un espai d'oci pot haver una baralla i pot rebre una persona normal o... Les armes de foc, els homicidis, els tirotejos que tenim estan vinculats dintre d'organitzacions criminals entre ells. Llavors, la possibilitat de que mori algú que hagi ferit un tercer que passava per allà és molt més baixa. Pot passar, eh? Però és molt més baixa. És a dir, hi ha arma de foc, però és entre criminals.
Quin creixement estem vivint en els últims temps de presència d'armes de foc a Catalunya?
Bueno, tenim molts incidents amb armes de foc. No som un país especialment com els Estats Units que tinguem aquesta problemàtica, però bueno, Espanya, perquè ens situem, és el segon país d'Europa que té més llicències de caça, per exemple. Estem al voltant de 850.000 llicències de caça. Som el segon després de França. Clar, hi ha moltes armes de caça, vull dir, a vegades es sostreuen, pot haver un mercat il·lícit, bueno, hi ha armes. Incidents ens estan pujant, portem 2 o 3 anys que cada vegada no ens pugen molt, però ens van pujant. Podem tenir a l'any uns 300, 350 incidents amb arma de foc. Aquí contem tot. No és que tots siguin tirotejos, no és que tots siguin homicidis, no. Aquí és si un caçador està fent un mal ús de l'arma, això el comptabilitzem com un incident.
Bon, però sí. Si d'aquests 350, majoritàriament, de què estem parlant?
La majoria són amenaces. Un 30% són amenaces.
Amenaces vol dir algú que aixeca la pistola.
Sí.
Contra algú altre.
Contra algú altre.
Però per un escenari de què? És a dir,
és difícil a vegades, ja. Perquè la gent no explica, a casos que sí, no? Que expliquen i veu clarament que el que està explicant de la víctima o l'autor, si dona explicacions, quadra, però sovint hi ha un rerefons de tràfic de drogues. Mm. Que vinculem segur el tràfic de drogues, els incidents són un 15%. Amb arma de foc sabem que darrere hi ha el tema de tràfic de drogues. Bueno, van pujant i es van pujant també els comissos que fem d'armes de foc. L'any passat en van comissar prop de 400, aquest any en agafarem 50 més, segurament, 450, fent una prospecció. Bueno, la part positiva és que les anem eliminant. Quin problema té l'arma blanca? Tu l'arma blanca la retires i és molt fàcil comprar una navalla, agafes un ganivet de casa... Escolta'm, bueno, és evidentment, una arma de foc ja és més complicat. Si aconseguim retirar moltes i per això ens retirem més, perquè nosaltres estem treballant per retirar més armes de foc. Costa més trobar que, bueno, si les retires menys incidents tindrem.
Clar, no era aquest un país que hi haguessin armes de foc amb aquesta quantitat, no? Diu que de comissar aquest any probablement calculen 450 armes de foc.
Sí,
estem parlant bàsicament de pistola o d'armament una miqueta més?
De tot. Normalment comissem, com us he explicat, a escopetes de caça, que és el que tenim molts caçadors, llavors hi ha un moviment, gent que doncs l'avi era caçador, mora, que les armes queden a una casa, llavors ningú ben bé sap, van corrents, etc. No? I d'aquestes armes algunes acaben dintre de... per fer algun atracament, per fer un atracament a la benzinera, per espantar, d'aquestes en tenim. Però és el principal. Després, en un segon nivell, agafem pistoles, bastant més baix, revòlvers, també més baix, i jo diria que està al voltant del 5% el que serien armes de guerra, que són els Kalashnikovs, etc. Que n'han tingut...
5% de les armes que decomisseu són armes de guerra?
No, 5%, bueno, són armes llargues que estarien fora del catàleg d'escopetes de caça, de pistoles i de revòlvers. Llavors, el catàleg és molt gran, és a dir, no és un 5% de Kalashnikovs. Uh-huh. Hi ha carabines de precisió, pot haver un rifle de caça major, Kalashnikovs, pot haver algun tipus de subfusell.
Aquest 5%, tot està vinculat al tràfic de drogues?
Principalment, sí.
A l'enfrontament entre bandes?
Sí. Quan agafem armament d'aquest tipus ja és... gairebé sempre és tràfic de drogues. Pot ser per un segrest, pot ser, bueno, altres històries, però normalment darrere acaba sortint el tràfic de drogues.
Ens deia fa un any, una mica més d'un any, que una de les coses en què es veu clarament la presència de les armes en una societat és el preu, que havia caigut, també anava a dir exponencialment, no, però havia caigut en picat, no sé si exponencialment pot caure alguna cosa, em sembla que no. Una exponencial inversa, sí. No sé conceptes matemàtics. No, però un dels motius, un dels arguments era veure el preu. Continua baixant el preu de les armes a Catalunya?
No, el tindríem estabilitzat. Sí que va haver amb l'entrada de marihuana i el fenomen que ja hem explicat de la violència associada, que fa que s'hagin de defensar les bandes criminals que tenen plantacions per evitar que els assaltin, i això va fer una entrada forta, una necessitat d'armes, i va fer el que va baixar molt el preu. Mm-hmm. Parlàvem, doncs, això, no? D'armes, una pistola fa 5-6 anys 5 o 6.000 euros, ara podríem parlar de 600, 400, està estabilitzat.
Heu de pensar... Una pistola podria costar al mercat negre, evidentment, 600, 400 euros.
Sí. El que passa que, clar, això no és com un supermercat que dius, bueno, el preu és difícil, llavors el preu pot variar, doncs, 500 euros amunt, 500 euros avall, depèn del moment, depèn la persona, depèn el... però ha baixat molt. Però no segueix baixant, que dius, ostres, és que està baixant a preus irrisoris. No.
I ens ho estava explicant això en funció d'aquests assalts en, entre bandes d'uns als altres. Ens deia fa un any al voltant de les bandes que protegeixen els seus espais, diguem-ne, en aquest cas de la marihuana. Crec que, segons dades a les quals hem tingut accés, en un any s'han duplicat els narcosalts a Catalunya, els assalts entre bandes. Si el 2022 aquestes alçades se n'havien registrat 37, aquest 2023 són 75.
Sí.
Què està passant?
Bueno, mira, explicar-ho, perquè l'any anterior, fa dos anys,
sí,
van haver més. L'any passat van baixar molt i aquest any tornen a repuntejar. L'any passat va ser inusualment baix. El 2021 va ser bastant alt i era similar. Aquí hi ha un problema, que és la comptabilització d'aquests fets. Quan hi ha un narcoassalt, no et truquen. A no ser que vegin un perill molt gran, que també ha passat, que estan allí i diuen, ostres, hem de trucar a la policia, si no aquests ens maten. Però normalment no truquen.
I entenc que són zones que són més aïllades i per tant no hi ha uns veïns que diguin...
Bueno, no truquen molt els veïns, ens avisen molt, eh?
Sí,
aquí agrair també a la gent col·labora moltíssim. Passa, amb urbanitzacions, amb nous industrials, senten a vegades uns trets, uns crits o uns cotxes que... Igual el veí ja sap que aquella casa, doncs, segurament intueix que pot haver un tràfic de drogues, llavors ens truquen molt. Escolta, mira que aquí està passant. Llavors són aquests casos que nosaltres podem alertar. Que som conscients, anem cap allà, doncs fem l'actuació. Llavors hi ha una xifra negra molt gran. Llavors les dades és complicat. Però bueno, sí, sempre que pugen... Hem tingut coneixement que hem tingut més.
Clar, si estem parlant de 75 narcosals, pots que n'hi hagin moltíssims més,
no.
I que no en sabem.
Segur.
Però tampoc no sabeu la magnitud dels que són invisibles als ulls de la policia.
És molt difícil. El que sí que vam veure, per això pugen aquest any, com sabeu, i us he explicat alguna vegada, la marihuana floreix normalment les outdoors al setembre, és quan floreix, és quan la gent la va robar, entre els grups les outdoors. Les indoor no, és una producció constant durant tot l'any.
Ara és l'època que hi ha més narcosals?
En relació als outdoors, sí. Hi ha alguna indoor també. Llavors, l'any passat, si nosaltres miréssim el pic de narcosals, veurem sempre que és bastant estable, en tenim 5, 4, 5, 6 cada mes, és bastant estable durant els anys, i llavors al setembre fa un pic molt alt. Ens anem a 20 i torna a baixar. Això ens passa cada any, ja ho sabem, intentem... doncs ser més proactius amb tot això, però l'any passat en mantenim molt pocs al setembre. Probablement aquest any també està passant, però hem tingut molta sequera, les outdoors no es poden regar, abans hi havia rierols, que passava aigua, ara ja ni tan sols això, no les poden regar, ens han baixat les outdoors, i bueno, segurament creiem que és aquest efecte. A l'haver menys marihuana plantada...
La sequera.
Ho calculem per això, sí.
D'aquesta qüestió, aquests assalts que ens estava explicant i que probablement són de les zones més, de les qüestions que, més perilloses, no? Perquè poden provocar víctimes mortals, són més violents? Han crescut en violència?
No, seguim igual. No, els modus operandis normalment ja sabeu que són amb una plantació indoor, amb una nau industrial, normalment pot haver dintre una o dues persones, normalment, que són els que nosaltres denominem jardiners, que cuiden les plantes. Llavors la gent que salta has de doblegar amb aquests dos, per poder sostreure les plantes. Llavors van força gent, normalment. Van 5, 6, 7, 8 persones i fan aquest assalt. Els altres dos de dintre diuen, ostres, escolta'm, agafa la marihuana i fora. No ha anat en augment la violència. Ja és prou elevada. De fet, tenim més o menys un, dos homicidis l'any vinculats a marihuana, que a vegades es produeixen en narcoassalts. La xifra no ha repuntat molt més amb homicidis vinculats a marihuana. Estem un, dos a l'any.
La situació de la marihuana a Catalunya, per tant, està estancada? La producció, el fet que s'havia convertit Catalunya en un dels grans vivers europeus de la marihuana?
Sí, sí. Bueno, estancada, sí. Ara mateix som moderadament optimistes. Per què? Perquè nosaltres desmantellem entre 450 i 500 plantacions cada any.
Sí, però si això són més...
Bueno, una o dues al dia, sí.
Una o dues al dia.
Sí, no arriba... No hi... sí.
Ens estem mirant la resta perquè diem, mare de Déu, senyor.
Bueno,
i aquestes són algunes de les que hi ha,
sí.
Perquè no són totes.
Bueno, aquí sí que són bastant efectius. Evidentment se'n fa més i pot sortir, però sí que... Perquè la capacitat de Mossos d'Esquadra per detectar plantacions i saber és potent. Mossos, amb altres delictes és més difícil. Trobar la cocaïna, trobar hachís és més complicat. Trobar la marihuana ens és més fàcil, perquè l'estan produint aquí, perquè les altres són drogues de pas, llavors és més complicat, però aquesta l'estan produint aquí, llavors és més fàcil detectar-la. Tenim mitjans, tenim tècniques, i llavors la velocitat de creuer és molt alta. Fem 2.000 detinguts a l'any, és moltíssim.
2.000 detinguts?
Sí, i portem sostingut, eh?
Aquestes, què passa amb aquests detinguts?
Aquests, bueno, aquests 2.000 detinguts, un 8-10% ingressa a presó i els altres resten en llibertat a l'espera de judici. Jo li deia, home, som moderament optimistes. Per què som moderament optimistes? El número de plantacions que acabarem el 2023 serà similar al de l'any passat, però el número de plantes serà més baix, segurament, i el número de detinguts també. Això que ens indicaria d'entrada? Home, si fem les mateixes plantacions i agafem menys plantes i menys detinguts, evidentment les plantacions són més petites, que això ja és bo. Aquestes plantacions de 5.000, 10.000, no, anem a plantacions més petites. Per tant, seria un indicador que no tenen tant, les organitzacions que tenim ara no tenen tanta capacitat de producció, això és bo, i després menys detinguts, no són tants, per tant estan creixent. Això és un bon indicador perquè fins ara no el teníem, veníem de molts anys pujant els comissos, els quilos, pujades i baixades, eh? I les organitzacions criminals l'any passat en van desmantellar 125 en total, no només de marihuana, en total, i van fer al voltant d'uns 1.000 detinguts, 916 detinguts vinculats a organitzacions criminals. Bueno, és una dada bona.
I
però ja veurem, bueno, una és aquesta, no? Que les grans organitzacions criminals que hem tingut operant aquests anys, d'aquests 2.000 detinguts que fem cada any, eliminem molts del crim organitzat.
Sí, la pressió policial seria una de les...
Sí, clar, estem desarticulant, és que clar, estem desarticulant a moltíssima gent, moltíssima. És una bogeria, 2.000 detinguts. Llavors, clar, això s'ha de veure un efecte. Ja veurem si en els pròxims mesos, si el proper any, doncs consolida, no?, aquesta tendència a organitzacions criminals més petites, amb menys potència, les plantacions, etc. La dada, bona, però agafem-la amb prudència.
Ens deia que quants ha dit de tensions al llarg d'un any? Uns 2.000, ha dit?
O... Fem 2.000.
Uns 2.000. Li pregunto pel perfil. Quin tipus de gent detenen vostès?
Bueno, d'aquests 2.000... la meitat tenen un antecedent. No tenen antecedents, perdó.
La meitat no tenen antecedents?
Sí. Però clar, la dada s'ha de mirar. Dir, ostres, què està passant? Nosaltres tenim molt crim, com hem dit moltes vegades, que ens ve de fora. Molts traficants que es venen de fora, venen a comprar marihuana a Catalunya, se'ns instal·la a Catalunya, es queden vivint aquí, comencen a tenir plantacions i comencen a fer tot això. Llavors, clar, què passa? Aquí quan es arriba màfia albanesa, màfia de qualsevol país, aquella persona no té antecedents a Espanya. Nosaltres el detenim, fem una operació, els detenim, però si no tenen antecedents...
No deuen ni parlar l'idioma, segons com, i clar, ja està.
Va, truques a Albània, escolti'm, aquest senyor pues, té una història que no se l'acabaria. Aquí, pues, és blanc, no?, que li diem, comença amb un antecedent. I després sí que és cert que hi ha persones, que és un dels problemes de marihuana, que no tenien pensat o no estaven dintre del món delinqüencial, que els hi és fàcil entrar a la marihuana, que veuen que algú fa, que no ho perceben com una cosa de tant risc. Ells no es veuen com traficants de droga, quan a vegades detenim, és que ets un traficant de drogues. No, home, no, jo no soc traficant de drogues.
Un autòcton, eh?
Sí, jo, gent que era normal, que fins ara llavors treballava d'altra cosa i per les raons que siguis, entrant, no? I diuen, no, és que ets un traficant de drogues, estàs plantant i estàs venent drogues, jo soc un traficant. No hi ha aquesta consciència, no? Llavors sí que també ha entrat un grup de part de la societat que no estava previst, que és molt difícil entrar amb cocaïna, això. Això preocupa.
Hosti, és molt interessant això, perquè llavors és un grup de gent que no s'auto percep com a delinqüent o com a narcotraficant, i que no sé si d'aquí podíem extreure o no extrapolar quin és el motiu que fan, si és buscar una mena de sobresou, de supervivència personal, o això és difícil de saber.
Ja de tot. Hi ha molt tot. Que és lucre pur i duro. Vull guanyar molts diners, es guanya... I hi ha qui ho té com una activitat, que treballa... X activitat normal i també ho té com un sobresou.
El que volia dir és si la misèria, diguem-ne, d'una part de la població pot acabar portant a que diguin, ah, doncs això és fàcil, i ho acabin fent sense tenir potser la consciència de que és un delicte greu.
Jo crec que econòmicament no estaríem en aquest estadi.
Va.
El que sí que ens preocupa són els menors, perquè...
Menors?
Els menors, perquè en determinats barris que s'ha fet moltíssima feina a Catalunya per aconseguir que la gent doncs entri, no?, que estudiïn, que treballin, que s'integrin, que no vagin cap al món delinqüencial, és difícil que un menor, estem parlant de 16, ja 17 anys, no, entri a vendre heroïna, perquè no té capacitat de comprar-la, i amb grups que són forts i no podrà, perquè no el deixaran, tindrà repassàlies, no pots entrar a vendre cocaïna perquè és un mercat que hi ha gent que ven cocaïna, tu no pots fer-ho. En canvi, la marihuana s'ha obert.
Llavors, doncs, hi ha molts menors?
Sí, hi ha menors, però hi ha aquest risc, perquè llavors els nanos joves, els pobles també ho veiem, que nanos joves doncs, fan una plantació de 20, 30, 40 plantes. Clar, això no passa amb altres drogues. És fàcil comprar tot arreu. Bueno, llavors les pots comprar legalment. Te'n pots anar a la botiga, comprar les llavors, les plantes... I llavors, clar, és senzill que uns menors puguin entrar en aquest rol. I acabin, doncs, es vas a tenir un dia, no, escolta, que tenim 100 plantes, però i mires aquest nano, és un nano normal, no? Llavors, són derivades de la marihuana que ens preocupen, que s'han de tallar.
També amb l'explicació pública que està fent vostè ara.
No, evidentment. No?
Com
evidentment.
Dient, a veure, que algú es pot pensar que no és un delicte tan greu, coi, doncs un nano de 16 anys sent un narcotraficant, doncs sí que és un delicte greu, clar.
Sí, sí. Nosaltres tenim un pla que anem als instituts i ho expliquem. A part de parlar del que parlem, de violència de gènere, de riscos de la xarxa, als nostres joves, els hi expliquem. Escolta'm, escolteu.
I és falta de coneixement? O sigui, el que veieu és que no ho percebien com una cosa tan, tan greu?
Bueno, falta de coneixement... El jovent tampoc és tonto, no? Però... Sí, clar. Però és una mica la percepció aquesta que parlàvem ara, no? De bueno, no passa res, marihuana, no passa res. No és cocaïna, no és... Llavors, bueno, aquest té tres plantes, jo en tinc set, llavors entres una...
Sí. És com un estatus diferent de sí. Droga, com si fos un estatus baix. Sí. I és un error perquè, com estem veient, la majoria de salts són antiga plantacions de marihuana. Sí. Estem parlant d'armes, en alguns casos de guerra, com estava apuntant. Vull dir, que algú es pot plantejar que això és una brometa que pot fer amb un grup d'amics per treure's quatre duros, però que hi ha màfies perillosíssimes internacionals que es dediquen a això.
No, ja ha passat anar a casa d'aquestes persones i tenir un assalt. Això passa.
A casa de nanos?
Sí, de nanos o adults. Tens 100 plantes, estàs allà la mare de tranquil i una nit et venen 7 persones encaputxades i t'entren allà i t'assalten, evidentment.
Hi ha un altre fenomen que no sé fins a quin punt us preocupa, que hem estat veient els últims temps, és que Catalunya ja no sigui només productora de marihuana, sinó que sigui part de la ruta de la droga. Hem vist algunes llanxes arribant en algunes zones, no sé si només a la Costa Brava, no sé si a la Costa Daurada també, recordo un cas de Roses aquest estiu, arribant unes narcollanxes. Crec que Maixix. Això és un fenomen creixent a Catalunya?
Ara sí, aquests últims anys ens ha tornat a repuntar. Fa anys havíem tingut molt, estic parlant de fa 10 anys, va haver bastants desembarcaments, que els diem nosaltres, que són lanxes d'aquestes fora borda, aquestes Zodiac, que els diem gomes, que poden portar 5.000, 6.000 quilos de haxix, i desembarquen. Ara hi ha un repunt. Vam estar molts anys que no entrava per via marítima, amb gomes, eh? Què passa? Normalment...
En gomes?
En gomes, amb aquesta història, que diguem, aquestes embarcacions molt ràpides. Fins ara, que la majoria de haxix ve del Marroc i entra a Camp de Algeciras, Camp de Gibraltar, i a partir d'allà pues, hi ha les rutes amunt, AP7, moltíssim, i són xarxes que ja teníem aquí. Ara què passa? Que a partir del 2018 l'Estat va fer un pla de xoc allà perquè la cosa estava posant molt complicada, sobretot respecte a violència, estava arribant a límits molt complicats, van posar moltíssima policia, van fer molts esforços, llavors ara els hi és més complicat entrar al haxís en aquella zona, i el que fan és tornen a pujar, com antigament, tornen a pujar, i una de les vies d'entrada és Catalunya. Catalunya aquest any hem tingut desembarcaments a tota la costa, a Terres de l'Ebre, és històric a Terres de l'Ebre, però també la zona de la Costa Daurada, Costa Brava, algun port, Mataró, hem tingut, sí. Hem trobat també que fins ara no teníem, fabricant les embarcacions, aquestes embarcacions estan prohibides, precisament per això, per evitar el contraban, evitar el tràfic de drogues, tu no pots anar i comprar-te una barca amb quatre motors d'aquest tipus, i si la trobem, doncs evidentment la comissem. Hem trobat tallers a la zona de Girona que fabricaven aquest tipus de llanxes. Bueno, són, evidentment, són...
Això vol dir que ja és una indústria, això.
Sí, sí, sí. I com s'han desplaçat? Perquè això abans estava al sud i ara s'han desplaçat.
Per la pressió policial al sud, entenc.
Sí. Nosaltres aquest any hem comissat bastant haxís, prop de 11.000 i pico quilos, i estem treballant bé i el que farem és intentar revertir-ho. També som moderament optimistes aquí, ja, de poder aconseguir que baixi el volum de... No és fàcil, no és una cosa d'un dia per un altre, però intentar-ho.
Acabo només amb una última pregunta que té a veure amb el que ens estava explicant abans de l'augment de les armes, de la presència de determinades grups criminals vinculats a la marihuana. Jo recordo que en algun moment, no sé si l'any passat on vam parlar d'això, la policia tenia la por que aquestes armes que s'havien amb les quals s'havien proliferat en l'àmbit d'aquests grups delinqüencials vinculats a la marihuana, precisament perquè la presència d'aquestes armes era més habitual al carrer, es traslladés a d'altres àmbits delinqüencials a Catalunya. Això ha passat? Hi ha hagut el moviment de, precisament perquè hi ha més armes, que algú altre que no es dedica a assalts sinó a d'altres tipus robatoris, etc., utilitzi alguna part d'aquestes armes? S'ha contagiat?
No massa. El que sí que ens passa, que és un risc que veiem, i que és que si tu tens una arma de foc per defensar-te la marihuana o per fer un narcoassalt, el dia que tu tens una baralla, et discuteixes per un altre motiu i estàs, no estàs en els teus cabals, pots estar, o simplement estàs molt alterat, pots acabar fent ús d'aquella arma de foc per una cosa
que no té res a veure.
Que no té res a veure. Per això hi ha, quan nosaltres diem, tenim dos homicidis vinculats a la marihuana, ja sabem segurs que són directes vinculats a la marihuana. Si en tenim un tercer, que és un marihuaner, una persona, però l'ha fet per un problema
personal,
és indirectament, però no és el motiu realment, però l'estri sí que l'he vingut d'aquí. Jo, si em permets, m'agradaria explicar-vos un cas d'èxit, perquè era una cosa que ens preocupava moltíssim, s'ha parlat poc perquè tampoc n'hem fet molta propaganda. Si ara us preguntés quin és el crim organitzat d'Europa que ve aquí i és més perillós o que era una gran amenaça, hem cregut, vosaltres quin creieu que pot ser? El albanès, el francès, el...
Sí, segurament albanès, diríem.
El, bueno, doncs era el suec, és el suec.
Com?
Ah, bueno, clar.
El suec. Sí, sí.
Per què?
Nosaltres el 2019...
L'exèrcit ara...
El 2018-2019 detectem que...